El cafè de la ràdio. De 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Anem a un dels temes del dia. En punt mort la prohibició de fumar en terrasses de bars i restaurants. Malgrat que era una de les mesures estrella del nou pla antitabac del govern espanyol, la falta d'acord amb les comunitats autònomes ha fet que el Ministeri de Sanitat, liderat per Mònica García, hagi retardat la concreció de les noves restriccions al desplegament de la futura llei antitabac. Amb tot, els restauradors locals es queixen que s'hagi llançat un globus sonda sense haver-los preguntat quina serà la millor manera d'aplicar la normativa en un futur. Núria García, bon dia.
Bon dia. El president del Gremi d'Hostaleria de Sabadell, Jordi Roca, propietari del restaurant Els Tranquils de l'Avinguda Barberà, ha afirmat que la possible prohibició de fumar a les terrasses el genera molts dubtes.
És molt difícil de controlar això. Hi haurà els que diran que sí, que es pot, però que ells no són responsables de que si tu vols fumar a la terrassa. A nosaltres ens faran, no ho han deixat clar, però ens poden fer el paper de policia. Si algú està fumant a la nostra terrassa, pagarem nosaltres la multa? Un que entri i que surti, un que no estigui consumint, un que estigui dintre de la nostra àmbit, tot això són factors que ens tenen preocupats.
Malgrat no estar en contra d'aquesta nova restricció que es planteja des del Ministeri de Sanitat, Jordi Roca està convençut que suposarà pèrdues per al sector i no confia en que l'administració els compensi de cap manera. De fet, divendres, la ministra assegurava que la mesura no tindria impacte econòmic en l'hostaleria i va rebutjar la possibilitat d'ajudes.
No té sentit perquè no s'ha fet mai i no es farà. Això és només una rabieta. És lògic que ens hem d'adaptar a les noves i també és lògic de que això és un bé per tothom, no hem de ser tampoc intransigents. Nosaltres estaríem d'acord amb que quan ja es va parlar de no fumar dintre dels locals, ens van donar un marge de temps per separar, per anar en mans o creient, i després es va fer.
I què en diu de tot això l'opinió pública? Ràdio Sabadell ha sortit al carrer per preguntar als clients de bars i restaurants què els semblaria una possible prohibició de fumar a les terrasses.
A mi em sembla perfecte, perquè és a dir, marxo de casa quan hi ha fum perquè no m'agraden les olors, no tinc amics que fumin perquè no em cauen bé, perquè vull gent sana, i a sobre haig d'anar a fer-me una birra a una terrassa i fumar-me el piti d'un desconegut que em tiri l'aliento. No, millor, tot fora, tot tancat.
Una part diran, bueno, no puedo fumar en la terraza, no compro tabaco en la máquina de las máquinas que tengamos en los bares.
Yo cuando me siento en una terraza no me gusta estar respirando el humo del tabaco, porque no me gusta el tabaco, pero entiendo que los fumadores se molesten porque al final ellos se sientan en la terraza, se piden un café o lo que quieran y se fuman su cigarro tranquilamente, pero yo creo que con los meses nos olvidaremos y será un poco como cuando prohibieron fumar dentro de los bares, que ahora ya nadie se acuerda.
Sigui com sigui, de moment la mesura és només una recomanació i no pas una prohibició, de manera que es podrà continuar fumant a les terrasses. Aquesta és una de les accions més polèmiques del pla antitabac, que també planteja equiparar les cigarretes electròniques al tabac convencional, ampliar els espais lliures de fum o augmentar el preu dels paquets per destinar més diners a la sanitat.
I què en pensen els experts de tot plegat? En parlem amb l'Antoni Baena, de la Unitat Antitabac. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del programa.
Hola, bon dia.
Teniu la sensació que un cop més s'ha anunciat una cosa que al final no acaba tirant endavant?
No, en absolut. Jo crec que el que tenim la sensació és que per fi el Ministeri ha entomat un pla que ja es va treballar fa temps, o sigui, es va treballar, el problema és que la pandèmia el va aturar, diguem, la implementació, i ara el que s'està fent és tornar a agafar l'embrancida d'un pla que ja es va treballar moltíssim amb la societat científica.
I en aquest pla, què és el que hi ha més important? Perquè tots plegats ens hem quedat amb les terrasses, no? En aquesta prohibició de fumar a les terrasses. Però què és el més destacat d'aquest pla? Què és el que destacaríeu?
Sí, deixa'm que faci un petit incís, però jo que porto més de 20 anys treballant en tabac, ja es parlava sempre i sempre es fa en la mateixa errada de quan en temes de salut es pregunta a l'hostaleria, no? Llavors ells diuen, tindrem un problema de pèrdues econòmiques. Quan s'han fet estudis econòmics en tots els països que ens han avançat en posar implementacions de prohibir a les terrasses i tal, no s'ha trobat cap pèrdua. Però és que és molt simple. És a dir, fem números així rodons, fuma un 30% de la població. Hi ha un 70% de la població adulta que no fuma. I aquests també anem als bars i restaurants. Per tant, si a hostaleria només sembla que treballi pel 30% dels seus clients. O sigui, a més que no és cert. I com bé, molt bé s'ha comentat fins ara, quan s'implementen aquestes mesures, al final el que passa és que la gent s'adapta i no hi ha cap problema. Bueno, anem a la pregunta. Doncs, que el que diguem-ne, quan fa anys treballaves en el camp del tabac, no sabies ben bé què funcionava. Això és la meva percepció professional, no? I ara sabem ben bé què és el que funciona, l'únic que cal és implementar-lo. Per tant, sobretot, doncs, una qüestió de preus, o sigui, el preu sempre és clau, perquè Espanya és l'estanc d'Europa, perquè en Espanya, òbviament, si preguntes un pomador dirà que el tabac és car, però en realitat és dels més barats d'Europa per nostre nivell adquisitiu. Per tant, surt molt barat comprar tabac, surt molt barat mantenir iniciar-te en el consum i surt molt barat mantenir-te en el consum. Això és un dels temes que també s'ha plantejat. Un altre tema que s'ha plantejat, òbviament, les zones comunes en les quals es fuma, no? Pues tot el tema de terrasses, inclús marquesines dels autobusos, cotxes, que això segurament no es tocarà, però les terrasses és com si fos el que ha fet més cridaner de tot això, no? Després, per descomptat, començar a fer campanyes de promoció de deixar de fumar i continuar, perquè per primera vegada tenim finançat el tractament al sistema sanitari, però per desgràcia per la primera vegada que es va fer va ser just en pandèmia, per tant això s'ha dificultat i ara s'ha de normalitzar. I després hi ha un altre que és molt barat i que no sabem per què no s'ha implementat encara i altres països ho han fet, que és l'empaquetat neutre, que això provocaria una reducció de pràcticament 285.000 fumadors simplement en que totes les marques de tabac tinguessin els mateixos colors i les mateixes caixes, no? Això serien les grans línies que diu aquest pla, que és un pla ambiciós, que només és un full de ruta. Després haurem de veure com s'implementa en el legislatiu.
Clar, hem sentit a parlar molt de les terrasses, no? Per què seria tan important restringir fumar a les terrasses? O dit d'una altra manera, de quina manera ens afecta estar al costat d'un fumador en una terrassa els que no són fumadors?
Home, per descomptat, o sigui, el problema del tabac, diguem-ne, o la regulació de consum de tabac en zones comunes és perquè existeix un consumidor passiu, això per descomptat. Llavors, clar, aquí entroncaria doncs, el dret a la salut, i el dret a la salut està per sobre de qualsevol altre dret d'hostaleria o de qui sigui. Per tant, regular en zones que pugui haver-hi doncs, una interacció entre persones que fumen i persones que no fumen, sobretot nens, doncs és claríssim que hauria de ser a favor, òbviament, dels que no fumen, perquè tenen tot el dret. També són zones públiques que estan cedides a l'hostaleria, no són zones que pertanyen a l'hostaleria, és la via pública. I llavors això el que fa sobretot és desregular, o sigui, desnormalitzar i veure clarament doncs, tot el que té de dolent el tabac, és a dir, perquè si no al final sembla que no sigui una qüestió simple i una qüestió de regular doncs, una substància, però és una substància que mata entre 56.000 i 60.000 persones a Espanya. Clar, això s'han de fer com activitats realment regulacions importants.
Clar, i en aquest sentit, per què no dins dels cotxes? És a dir, aquí què hi ha imparat? Aquell dret a la propietat privada, què s'ha posat damunt la taula en aquest cas? Perquè és una qüestió que recordo haver-la parlat amb tu, també, de la importància de prohibir, per exemple, fumar al cotxe, tenint en compte doncs, que en molts casos hi ha desplaçaments de persones que no es cullen, no? Olorar el fum del tabac, no?
Clar, aquí suposo que, clar, jo no soc legislador i desconec exactament, però segur que hi ha drets privats que farien dificultar una mica la mesura, però el que sí que tenim és evidència científica de que tot diguem-ne, només un trajecte de 15 minuts, de 30 minuts en cotxe en el qual estiguis fumant i hi hagi gent doncs, allà passivament inhalant el fum, ja és nociu i a més queda impregnat en el cotxe. Diguem-ne que torna a ser el mateix, una protecció especialment dels nens, perquè si no al final normalitzes el que puguin estar passant-se fum, i tot i així és de les mesures que segurament a nivell regulatori deu ser de les més difícils, sobretot també a nivell de fer-la complir, no? Perquè pot ser complicat, no? Però sí que hi ha una evidència clara de que hauria de ser una de les línies que tenim molt en compte.
Sí, a nivell europeu tenim molt clar doncs, que, per exemple, fumar a les terrasses no està permès en molts països. Han regulat, en aquest cas, el tabac dins dels cotxes en d'altres països d'Europa o del món?
Doncs ara no tinc exactament les dades d'Europa, però en altres països sí que s'ha regulat. El que no sé és l'impacte que ha tingut, però és una de les mesures, ja dic, ni és la mesura principal, ni és la mesura que, diguem-ne, creiem que és clau, no? O sigui, les mesures clau són la resta, o sigui, sobretot regular espais comuns. Per això, perquè això, regular-ho serà complicat. Per tant, no podria contestar-te exactament.
Anem als vapejadors, perquè és un altre dels temes que també sortia en aquest projecte, del qual s'ha parlat molt també, perquè sembla que han vingut a una mica fer pensar que no és tan dolent, no?, vapejar del que és fumar, però els experts dieu que no és així, no?
Clar, és que la indústria de tabac sempre ha treballat per crear la falsa percepció en el fumador i fumadora de que el tabac no és tan dolent. Primer inclouen els filtres, després inclouen el concepte light, que tot això se l'ha anat tombant, sense additius. A poc han anat fent aquesta feina. Llavors, quan ja a poc s'han anat regulant de que això no ho poden fer perquè és publicitat enganyosa, doncs arriba un moment en el qual troben la cigarreta electrònica i diuen, ostres, és un producte perfecte perquè té dos impactes principals. Un, no ajuda a deixar de fumar, el que fa és allargar el període en el qual una persona que fuma i si es planteja deixar de fumar quan fa vapeja i fuma, doncs endarrereix la decisió. I l'altra és que és claríssimament la porta d'entrada al tabac, en joves. Llavors, clar, constantment es va dient, clar, és que és menys nociu. D'entrada no tenim dades a llarg termini, això per descomptat, no? I en la nostra visió de ser poblacional, a nivell poblacional el que fa és això, captar i mantenir usuaris i continuar havent-hi un consumidor passiu. Per tant, s'ha de regular exactament igual que el tabac. Si fos realment que ajudés a deixar de fumar, com hi ha algun estudi i tal, aquests estudis s'han fet controlats en centre sanitari. Per tant, això seria un producte sanitari per deixar de fumar. S'hauria de vendre en farmàcies. Això és un altre bulo que corre, no? És a dir, si tu l'escampes poblacionalment, no tindràs un impacte positiu sobre el tabac, sinó al revés.
Per tant, al final, han de regular-se de la mateixa forma, és a dir, vapejar o fumar ha de tenir les mateixes prohibicions.
De regulació d'espais, sí. Per descomptat, i de la resta de regulacions també, perquè, clar, estan venent la nicotina, que és una substància addictiva. Sí, sí, sens dubte.
Mm-hmm. Parlàvem dels joves, també. Sempre hem dit que és un dels cavalls de batalla, no? Evitar que hi hagi més gent que fumi, perquè d'aquesta manera també reduirà la població fumadora, no?, a casa nostra. Sí. En aquest sentit, què planteja la regulació i què s'hauria de fer?
Bueno, parlen sobretot dels preus i de campanyes de prevenció, diguem-ne, serien els que impactarien més sobre els joves i els nous productes. Òbviament, en altres països això es plantejarà segurament més endavant. L'edat de compra del tabac està en els 21. Per què? Doncs perquè sabem que quan més endarrereixes l'edat d'inici de consum, controlant molt bé el punt de venda, perquè aquí tenim edat d'inici de 13, 14, 15 anys, per tant, alguna cosa està fallant al punt de venda. Al final el que fas és que les persones tinguin la maduresa suficient com per no començar a fumar, això és així.
Per tant, al final el que cal és que no es comenci, no? Si realment no es comença, és a dir, hi ha poca gent que comenci a fumar per dir-ho d'una edat més avançada?
Sí, totalment, això fa molts anys que ho sabem, per això hi ha països, torno a dir, que posen l'edat d'inici als 21 i ara s'està plantejant en altres països que anar-la augmentant als 21, 22, 23 per crear una generació sense fum. És aquesta la idea, perquè quan arriba un moment en el qual tu t'enfrontes amb el que realment és el tabac i no causen el parany de jo ho deixo quan vull, a mi no m'afecta, o només estic fumant poc, no? Sinó que veus realment el que, diguem-ne, la publicitat t'està dient que és mentida.
Clar, perquè els riscos en els més joves no funcionen, no? És a dir, explicar-los les conseqüències nocives que pot tenir per la salut no atrau, diguéssim, els joves per evitar fumar.
No, per descomptat. Perquè, a veure, una cosa és no tenir-los informats, que això no és correcte, és a dir, està bé que estiguin informats, que sàpiguen el que és el tabac, però estar informat no vol dir que això provoqui un canvi a la teva conducta, un canvi amb la teva percepció de risc. I la percepció de risc, quan tens 18 anys, que estàs fumant poques quantitats perquè estàs iniciant amb l'addicció, i surts a córrer i dius, pues mira, a mi no m'afecta tant, perquè òbviament tens una capacitat pulmonar estratosfèrica, doncs al final què fa? Doncs que menys valoris l'impacte que està tenint sobre la teva salut el tabac. Per tant, els impacta en altres coses, no? En qüestions de medi ambient, òbviament el que deia, no? El preu, és a dir, si no es poden permetre el comprar el paquet de tabac, no s'iniciaran i al final és raro que més endavant doncs acabin consumint el tabac.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui i haver-nos ajudat a explicar-ho tot plegat a l'Antoni Baena de la Unitat Antitabac. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.